Coma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Mustang Sally, baby. Yes, you better slow this Mustang down.
Correcte. Saps a qui va dedicada aquesta cançó? Oients de Mossega la Poma, benvinguts a tothom. Els que heu estat plorant pel vídeo de l'iPad. Perquè sou uns ploramiques. I us mereixeu començar... Home, tio, és que... Bueno, ja està bé, tio, però què està passant?
Recordeu sobretot que el programa en general no subscriu les opinions de cada persona, eh? O sigui, aquí cadascú, no, cadascú és responsable de la seva parlant, opinió.
A veure, donem una mica de context, perquè això és com el ChatGPT, necessita context.
O sigui, però deixa'm avui... primer dir una cosa, Marc, perdona, eh? Hola a tothom, abans de res.
Hola, Raül.
Estem al 2024 en un programa de tecnologia, a més el programa de tecnologia líder en català, no sé què. El Tomàs ha posat la música... O sigui, ha agafat l'iPhone, ha posat la cançó a l'iPhone i l'ha provat al micro. Tomàs, una miqueta, la podria haver preparat una miqueta i haver-la llançat amb bona qualitat, no?
No, no ho he pensat.
Perquè he pensat, un tema...
Hòstia, fa cinc hores que el directe de YouTube està preparat, vale? 5 hores.
Aquesta versió Mustang Sally és la dels commitments,
és
oi?
És dels commitments, correcte. Commitments. Que, per cert, tenen aquest disc, és preciós, és un dels millors.
És un gran disc de soul, és un gran disc de soul.
Mustang Sally no parla de que...
Tornem a la cutreria.
No, parla d'una noia que li enxitxen el Mustang massa, que corre massa amb el córrer.
I hi ha un parell de frases que si te les mires en perspectiva de quan aquest grup de Neo Soul es va crear, que la gent no se l'agafava amb pinces, el que està dient la cançó és que Ride, Sally, Ride, saps?
Ride, Sally, Ride.
Sally, Ride, saps?
Dale,
nena, que estem aquí. Això, molt Sinner, tot això molt Sinner. Bueno, molt Sinner, cas...
en qualsevol cas, d'on ve això? Apple ha tret un iPad Pro, que es veu que tornem als talladors de formatge. Tornem als talladors de formatge i diuen que és el producte més prim que han tret fins ara i el que han fet és agafar i fer un anunci en el que
no ho és.
Que no ho és, perquè igual no un iPod Nano prim, era més pet... Com?
L'iPod Nano aquest que tinc aquí, vale, és una mica més gruixut, però hi ha el Shuffle.
L'iPad Shuffle no és més... Mancat. Joder, tio, sí, segurament... Vale,
però no té pantalla. Vale.
Però no té pantalla, per tant, ja no d'això. Bueno, en qualsevol cas, han tret un anunci en el que agafen, on ensenyen un tocadiscos, un orgue, una guitarra, uns pots de pintura, una gravadora i no sé quantes coses més, i ho prensen amb una premsa industrial, ho destrueixen tot i acaba sortint aquest iPad. I en Ganyet estava molt, molt, molt enfadat avui en els twitters per això. I bueno, doncs, a veure, jo crec que és desafortunat perquè la destrucció no és el missatge.
Aquí.
El missatge no, podries haver agafat i que haguessin fet, jo què sé, unes llumetes, pip, 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 i desapareix tot i apareix.
A dir, o sigui, el missatge que volen enviar,
la destrucció
jo l'entenc,
no
però
la destrucció...
com l'envien, el vehicle, sí, per enviar el missatge, és molt desafortunat, i s'ha de dir, o sigui, és molt desafortunat.
Sí, però també, Raül, en els últims 20 anys, segur que nosaltres hem vist moltes vegades tots aquests objectes que hi havia en aquest vídeo tirats els contenidors a prop de casa nostra.
Que sí, però sí, que ja... Sí,
jo, però
ja
jo he agafat una guitarra i l'he restaurada, aquestes tirades.
Sí, però un moment, que a més aquest anunci, com si fos revolucionari, no està fent més que copiar... Avui em posava el Magma, un de LG, que jo no l'havia vist, però que sí, al final és copiar aquella famosa foto que ja fa com 5 o 6 anys que corre, que tens una taula amb un munt de catxarros i et diuen tot això, sí, que abans et feia falta, tots aquests catxarros, avui en dia amb un smartphone ho tens tot.
Bueno, però ja en el 2010 sortia aquella repetició d'un catàleg, diguéssim, d'alguna cosa semblant al que avui seria el Media Market, en el que es veia una pàgina i en el que s'anunciava un ràdio despertador, una ràdio, un tocadiscos, un caset, una guitarra,
una càmera de fotos,
un no sé què, unes quantes, no sé quantes coses, una gravadora de vídeo de Super 8, no sé quantes coses, un VHS i una tele, i deia tot això ho tens en l'iPhone. Doncs, sí, això és, però la destrucció
saps el que passa, molesta. Marc, saps el que passa, Marc? Que han volgut crear una mica l'anunci aquell del 1984 que tiraven el martell, saps, allò? I no s'han adonat, perquè estic convençut que no han passat el vídeo. O sigui, jo no tinc... O sigui, jo sóc un usuari d'Apple, ¿vale? A mi m'haguessin passat el vídeo abans d'ensenyar-lo públicament i els hi hagués, sense reflexionar-ho molt, els hi hagués dit...
Això no agradarà.
Em xirria, ¿vale? Jo els hi hagués dit, em xirria.
Grinyola.
Jo, em grinyola
perquè quan el vaig veure en directe i no tenia cap precedent ni res, em va grinyolar. Vaig dir, hòstia, la destrucció, mica, el concepte no, destructiu, no és... Però
pensa una cosa. No?
Però acabo la reflexió. Acabo un moment la reflexió. Hòstia, és que ens hem tornat una societat molt... que tenim la pell molt fina.
Molt fina. Perquè,
molt fina, perquè Toy Story...
Tenim la pell molt de Twitter, només el de Twitter.
Un moment, que ara us donaré la volta a això.
Però acabo.
No. És aquest punt. No és aquest punt, perquè abans ha dit el Magma o el Marc, la generació de vidre, i tu acabes de dir la pell molt fina. Us adoneu que vosaltres tres us està sentant molt malament que hi ha gent criticant un anunci?
No.
Qui té la pell molt fina? Qui és la generació de vidre? Sí, al final és que deixeu que la gent tingui la seva opinió. No, Marc, deixeu que la gent... No, perquè això ha començat al Telegram nostre. Expliquem-ho tot, perquè jo que l'anunci l'havia vist. Jo no l'havia vist fins fa mitja hora.
Això t'ho pots
sentir a les 10 de la tinta o ganyeta. Jo ja porto llegint crítiques des del dia de l'anunci.
Jo fins fa mitja hora no sabia que existia aquest anunci.
Vale, però
I l'he vist perquè vosaltres...
No vas veure la keynote.
Escolta, clar que no. No fa anys que no en veig cap. Que tot això jo ho he sabut perquè estàveu plorant al canal de Telegram. Plorant. I tant que estava plorant. És que ja no es pot fer res, és que la gent es queixa per tot, és que la generació de vidre... No us adonàveu que estàveu perfectament reflectits al mirall. O sigui, éreu vosaltres queixant-vos de gent que es queixa.
No estic d'acord.
Deixeu la gent en pau.
Ets molt intel·ligent donant-li la volta a la truita, però no ve per aquí.
No, home, però és així.
Perquè, insisteixo, jo vaig veure, hòstia, no és el seu estil, però per altra banda, i feia 4 dies van fer un anunci que per cert ha rebut moltes lluances els mateixos d'Apple, amb aquell basat en Star Wars, amb aquella mena de festa que és xulo, és xulo i és molt l'estil d'Apple, molt innocent, però és que és tan unicornio rosa, tios, que sempre és el mateix, que la gent ni caga ni pixa ni tira rots ni pets, i la gent no és així. Vale? I per una vegada que els cabrons fan algú una mica més destroyer, oi que m'han trencat el meu món Peter Pan.
Un momentet, perdó.
Però per què et molesta que la gent li molesti un anunci?
Perdoneu un momentet. En Raül ens està agafant i ficant aquí tots el sac. És dir, jo he estat mirant la conversa, i la conversa, el 100% és entre ell i en Raimon. I una mica en Mac.
No està aquí.
Mira les intervencions. Mira del xat.
Anava a dir, però que a més no hem ni discutit ni res. No, i el Miquel, no. Potser tu no hi eres, però en Magma també hi era.
Éreu tu, en Raimon i en Magma. En Tomàs i jo.
I el Tomàs, que no.
No, en Tomàs no hi era gairebé.
Sí que ho estic mirant. Però
en Tomàs també hi era, jo mateix. No, eh? Jo
estava jugant a tenis,
la conversa amb en Benjamí, i amb en Ganyet.
Tens raó, Carme, mira, rectifico. Tots els que coneixeu que fem el programa, menys el Marc, estàvem a la conversa. I jo m'he assabentat perquè els altres tres... ara ja no sé exactament qui ha dit què cada cosa, però vaja, la sensació era de plor.
Però si haguéssiu entrat en el fil de Twitter, m'haguéssiu trobat en mi el fil de Twitter.
Que consti que estem desviant el més important de la presentació dels iPads, que no és que hagin presentat nous iPads. El més important és que per primer cop amb una keynote d'Apple, la gent d'Apple va pronunciar la paraula, o les dues paraules, intel·ligència artificial.
No pot
perquè
ser!
Fins ara... Sí,
no
sí,
pot
sí,
ser!
Sí. Ho van
no
dir
pot
moltes
ser.
Vegades. Ho van dir moltes
ja
vegades.
No és la primera vegada. Cada vegada que ensenyen un d'allò sempre parlen dels seus neural cores. Vale,
però no, i parlen de machine learning i tal.
Espero que diguessin que han inventat la intel·ligència artificial.
Ara el World Developers Conference ja explicaran que l'han inventat ells.
Ah, vale, o sigui, es farà la...
A veure, poca broma, eh? O sigui, jo ara estic escrivint un article que enviarem a una revista d'investigació sobre temes d'intel·ligència artificial i estic a explorar el concepte d'assistent d'intel·ligència artificial i bàsicament fico com a precedent dels assistents d'intel·ligència artificial a la Siri. Vale, com a vetustos, vale, però evidentment qui va inventar els assistents d'intel·ligència artificial és Apple.
Sí, però com tot, Jordi, no els dic jo amb els telèfons plegables, que el dia que Apple els inventi us agradaran. Doncs pues ja està, si només és qüestió de temps.
Quan Apple els inventi. Escolta, no havíem de posar una falca de que ja comencem i fem una falca?
Sí, no. A veure, nois...
Escolta, ja veieu, jo tinc que parlar dels processadors M4 i l'estratègia d'Apple i tinc que parlar de Sofra. Vale?
El Sofra.
Vale. És molt important.
Està relacionat amb la notícia que he vist de que ja comencen a barallar noms per a substituir el Tim Cook de CEO?
No. Això són rumores i ho podem parlar un altre dia que no tinc
la farum de Sofra.
Però avui podem parlar de Sofra. A veure, la setmana passada
un moment, un moment, intro 2. Sí, gràcies, Magma, per ajudar-me a... Bueno, nois, avui hem començat molt estranys, molt estranys. Jo crec que això ens està passant perquè estem enregistrant en divendres.
És que segon divendres consecutiu i això
no anirà
bé. No va bé. Bueno, en tot cas, primer de tot, gràcies als oients que ja esteu a YouTube, gràcies, Oujat. És important que seguim a YouTube. És important el vídeo, molt important. Cada vegada que hi dono voltes estic més convençut. Això és Mossega la Poma. Hem començat sense ni tan sols saludar.
El vídeo és el futur?
Sí. Raúl Arribas, molt benvingut. Magma, molt benvingut. Ludo, molt benvingut.
Gràcies, Tomàs Manzanares.
Gràcies, qui això. Parla? Tomàs. I aquest és a l'Esbojarrat episodi 590 de la temporada 17 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Sofra. Hem de parlar de Sofra. Vale? Vinga, va. Això ja m'arriba des de la mà del nostre estimat amic Rai. Vale, que va ser el que va agafar i va aixecar va retuitejar un film molt interessant a Twitter on bàsicament ara us l'enviaré aquí per si el voleu posar aquí i aquest tipus de coses, no sé si els de YouTube ho veuen, vale?
No ho veuen, no. Però sortiran les notes del programa.
Les notes del programa.
Bueno, no però... ho veuen perquè no ho xategem, però si ho passeu...
Bueno, potser ho penjaré en el grup de Mossega la Poma, o ho envio ara en el Telegram de Mossega la Poma, en el general. Mm-hmm. Però, bàsicament, el que hi ha és un grup on hi ha s'està mostrant una recerca de que, us en recordeu que alguna vegada ens hem queixat, aquí hem parlat del tema dels vaixells aquests de contenidors i els vaixells transatlàntics que cremen xapapote i que fan aquest fum tan dolent.
Vale? La culpa és del principal... meu dièsel, eh?
Com?
La culpa ja no és de la contaminació és del meu
dièsel. Que cremen espardenyots, que cremen el pitjor. Agafen el fondo dels barrils de Brent, agafen, escuren el que sota i ho foten a dintre la caldera, eh?
Els fondos del barril de Brent abandonats en fàbriques dels anys 60... Vale? Que ja tenen solera com la ratafia, són el que fan servir per cremar en aquests vaixells.
I tenen molt de sofre. Attenzione, perquè el problema... perquè això, el fet és que persones ben intencionades... No oblidem, i ara que parlem de sofre, l'infern està ple de sofre i de gent amb bones intencions. Vale?
Correcte. Doncs,
gent ben intencionada ha dit...
Per això ens va com ens va quan votem.
Exacte. Llavors,
perquè si votéssim amb gent amb males intencions... Si
sabries exactament el que obtindràs. Si tu votes Vox, us asseguro que no et defraudaran.
No
tindràs
tens cap
exactament
dubte,
el que
no,
vols.
No.
Vale?
No, no creguis. Hi ha gent que vota enganyada. Eh? Hi ha gent, diguem-ne...
La majoria...
Són moderats de centre
no.
I amants dels animals.
No,
Raül, tots votem enganyats.
Tots. Sí, però que ens pensem que tota la gent que vota ultradreta és perquè és ideologia ultradreta, no. Hi ha gent que es pensen que són el partit del poble, eh?
Sí, sí, que són
i que ajudaran els més...
Extremo centros.
Exacte, els més obrers i tot. Quan, si tu mires les polítiques, és totalment al contrari.
I qui els financia? Que... I si tu mires qui els financia? Home, tindràs una sorpresa sobre tots els diners. Amb el finançament internacional tindràs una...
Sí, sí.
Tindràs uns sustos bastant interessants, eh? Veus que saps ahir a Tolàs paguen certs partits. Bueno, en qualsevol cas, l'infern establert de sofre de bones intencions i gent amb molt bones intencions ha agafat i imposat unes normatives internacionals de que aquests vaixells deixin de cremar, doncs que els fums que deixen anar aquests vaixells deixin de treure doncs vapors sulfurosos. Amigo, el que passa és que ara científics que fan recerca en temes climàtics diuen, compte, perquè resulta que en les franges on hi ha rutes de vaixells transatlàntics i aquests vaixells de macos que contaminen tant, aquesta contaminació principalment és de sofre i resulta que el sofre té uns efectes atmosfèrics molt interessants i és que reflexen la radiació solar. És a dir, és com un volcà de pina, mini volcà de pina tubo. Vale? Des del 2020, entre que es van reduir a la circulació de vaixells, doncs, per al tema del Covid i tota la història, perquè va haver aquell barco que va derrapar en el canal de Suez i tot això, i perquè s'han tingut que posar catalitzadors, s'ha tingut que agafar i netejar una miqueta de sofre aquest combustible que fan servir aquests vaixells no deixen anar sofre i això està causant un accelerament del canvi climàtic en un moment en el que estan baixant les emissions de diòxid de carboni. O sigui que, sisplau, menys cunyadisme climàtic, més començar a agafar i a fotre models ben parits, utilitzar les GPUs aquelles de Meta, que són com Mare Nostrum, ni de camp del Barça, i Sagrada Família junts, fotin models i comencem a parlar una miqueta d'enginyeria planetària i a veure quina contaminació tenim que posar perquè les coses vagin millor. Perquè
no, però Marc, aquestes coses ja se sabien, és com el dels avions. Els avions, la indústria aeronàutica contamina moltíssim, però també se sap que les esteles, els famosos chemtrails dels flipats...
Els chemtrails...
És una cosa que realment ens escuda una mica del canvi climàtic, de l'escalfament global.
Fan ombra i diguen el que diguen, els pelos del cul abriguen. És que...
Clar, però això no vol dir que contaminar tot el que contamina la indústria aeronàutica estigui bé. Vull dir, no. Però que al final que el problema és molt complex, tothom des de fa molt de temps. Exacte. O sigui, tothom sap que és un problema molt complex i que al final sí que hi ha coses que s'han de canviar, que això tindrà algunes altres contrapartides, que guanyaràs més del que perdràs, però que també es perdràs coses. I que per això és tan complex tot el procés climàtic en el que estem, perquè si fos simple, doncs ja s'hauria fet, a banda dels interessos econòmics que hi ha. Però que ja se sap que tot
sobretot
té contrapartides.
Sobretot perquè els senyors de les COP van amb jet privat a la COP cada any.
Sí, però vull dir, però que per exemple el tema del sofre és veritat, o sigui, els núvols aquests protegeixen la Terra de la radiació solar fins a cert punt i per tant la refreden o no l'escalfen tant, vale? Però no deixes d'estar abocant sofre a saco a l'atmosfera. Sofre a l'atmosfera vol dir pluja absor radioactiva, però no, pluja àcida, a segons quins llocs, eh?
Sí,
vull dir que el sofre
també,
que puja baixa.
Sí, evidentment.
Ojo, peligro. Vull dir que hem d'anar en compte amb tot.
Per exemple, en aquest cas, redirigeixo en el... Bueno, sí, però la pluja àcida és més... no sé si és necessàriament sulfúric.
És la que es deriva de la part de sofre de la crema del carbó. Si us en recordeu, els que anàveu cap al Pedraforca i passàveu cercs al pantà, més enllà del pantà de l'Avell,
sí, aquella zona que estava
tot... Quan la tèrmica funcionava, estaven tots els avets i pins sense fulles, completament grisos, i era per la pluja àcida.
És per la pluja... ara no torna a estar verd la zona de cercs.
És que la central tèrmica està tancada.
Estava l'altre dia i està maca, sí.
Precisament us comentava perquè el darrer llibre de nostre senyor Neil Stephenson, vale, autor dels Cryptonomicons, Snow Crash, l'era del diamante i tot això, doncs el seu darrer llibre, que es diu, es diu Termination Shock, és un llibre que precisament la trama està al voltant d'algú, un villano en un volcà que precisament el que vol fer és crear contaminació basada en sofre per poder agafar i regular la temperatura en un escenari, diguéssim, de descontrol total
però
de canvi
segur que
climàtic.
Hi ha altres mètodes
evidentment, jo no estic parlant, no soc químic, Però el que hi ha és, primer de tot, és dir, compte, perquè el problema és que els problemes climàtics són molt complexos i el que cal és, primer de tot, més recerca, més anàlisis dels models i més començar a fer aquesta anàlisi en línia amb dir quines accions específiques es poden prendre per revertir les coses i quins costos tenen i com es fan. I per això necessitem models,
hi ha un mecanisme
computació. Necessitem computació d'aquests models.
No cal, Marc. De fet, la solució la tenim molt a la mà. Per generar un hivern que baixi la temperatura...
Una guerra atòmica.
Exacte, i que de passada faci una neteja d'uns quants milers de milions de sers humans, un hivern nuclear i ja ho tenim, Però clar, això no...
No, però no és estaria... perquè al final quan es parla del problema climàtic es diu, no, és que al planeta Terra no li passa res. Mira, el planeta Terra estarà aquí igual, eh? Els que morirem serem nosaltres.
Ha passat coses...
Llavors, qualsevol solució, com tirar bombes atòmiques, no soluciona el problema perquè també casquem nosaltres. M'entens?
Sí.
Bueno, el planeta estarà aquí igual.
Raül, no, al contrari, el que anava a dir, per la ironia, és que sí que el resol perquè ens eliminem nosaltres de l'equació.
Ja, però vull dir que el problema amb el clima és per les éssers vius. El planeta, ja. O sigui, el tros de roc, aquí estarà. Sí, vull dir, no...
Permeteu-me que continuï recomanant lectures de ciència-ficció. En aquest cas, la trilogia de Mart de l'autor Kim Stanley Robinson és una trilogia que ja té més de 20 anys. La va editar, evidentment, en Miquel Barceló. El primer llibre és Marte Rojo, després el segon és Marte Azul, després és Marte Verde, crec que aquest és l'ordre. El primer segur que és el Rojo. Però en aquest cas, diguéssim, és un llibre que bàsicament fa com una crònica de la humanitat, doncs a partir de 2030-2040 agafen i arribem a Mart i comencem a colonitzar i passen tota una sèrie de coses. I una de les especulacions que fa el Kim Stanley Robinson és que apareixen grups ideològics, en concret un grup que es diu Marte Rojo, que diu que no pot ser que agafem i terraformem Mart, que Marte ha de seguir amb atmosfera tòxica i rovellat i de color vermell escarós. I que quin dret tenim nosaltres els humans anar a pertorbar la pau de les pedres de Mart, clar, el qual és dir, o sigui, realment és dir, el Kim Stanley Robinson, que més ha estat assessor de la NASA, entén molt de què va les coses, perquè hi ha gent que és absolutament imbècil.
Però vull dir que
gent imbècil que es voten a Vox i tot, o altres coses més estúpides, o sigui que...
O més properes. Vale. Jo us demanaria que tornéssim a les essències, si pot ser.
Rotondes.
No, però parlar de la ciència-ficció i de la novel·la està molt bé. L'únic problema d'aquest llibre del Kim Stanley Robinson és que el ritme de vida que portem nosaltres necessites 3 anys per llegir-te'ls perquè són 3 totxacos guapíssims.
Són 3 totxacos, però estan en audiollibre i mentre fas dissabte, jo crec que em pensava que tinc que treballar al jardí. Escolta.
Magma, jo demano ajuda perquè ens diguis què ha presentat Apple amb els nous iPads. Per la gent
parlant de coses interessants, m'acabo de rellegir The Sandman, el còmic sencer. Hòstia, com mola rellegir-se el d'adult. Hòstia. El mateix que em va passar amb La història interminable, que també me l'havia llegit més de xavalín i me'l vaig rellegir fa un parell d'anys, i és un altre llibre. Ostres, Sandman, llegir-te'l ja d'adult, eh? Ojo peligro, us recomano a tothom, els que ja us l'hagués llegit, que us el rellegiu, i els que no sé què feu, que si no l'heu llegit. Hòstia, quin tros de còmic, que bo és.
Sí, hi ha llibres que diuen una cosa quan ets jove i diuen una altra molt diferent quan ets
adult. Sandman, Watchmen són dels imprescindibles.
Sí. Però ves, per exemple, Watchmen, igual que el Dark Knight, Return de Batman, te'l rellegeixes ara i crec que les capes que té, jo almenys quan les vaig llegir d'adolescent ja les veia. I són boníssims, o sigui, són obres mestres igual, no estic criticant en... Però crec, en Sandman sí que he vist que hi havia coses que jo... Que, no és que no les entengui, sinó que passaven under the radar. I te la deixes ara ja més d'adult, amb una altra experiència i bagatge i coneixements, i dius, hòstia, que cabron. O sigui, més d'una vegada dic, que cabron, com el tio, saps? T'ho va col·locant aquí. No et cal per entendre la història, però les capes que té quan això tens més bagatge és flipant.
Però és que això passa pràcticament amb qualsevol llibre del Neil Gaiman, eh? Amb qualsevol llibre del Neil Gaiman, agafes aquell que va fer, que van fer la sèrie amb ell, que va fer el llibre amb el Terry Pratchett de Good Omens, que en la segona temporada hi van ficar a John Finnemore per substituir en Gaiman, però dic substituint en Pratchett, amb el qual hi ho fa molt bé, és a dir, la segona temporada li fa justícia en el llibre. Dius, és realment bo, però per exemple hi ha un llibre de Neil Gaiman, que no sé com es diu en castellà si s'ha editat, que es diu The Graveyard Book, que bàsicament sembla que és un conte perquè el protagonista és un nen petit que... i Té capes i capes i capes, i no te les acabes, les capes, eh? O sigui, sí, sí. En Neil Gaiman en general és... i bueno, i a l'American Gods el llibre ja també és tremendo. Jo crec que és
la perquè... La sèrie no.
No, la sèrie no, però el llibre d'American Gods és impressionant, és tremendo. Escolta, passem al xip M4. Jo tenia que parlar...
Espera, del xip.
Un moment. Abans
no,
d'entrar amb el xip M4...
No parlarem de les meravelles del xip M4.
Jo t'amano, Marc, que el xip M4 té un fil que hem d'estirar, ¿vale? Però per la gent que ens segueix i que no d'això, que segur que molts ja ho saben, eh? Però anem a presentar una mica què ha presentat Apple, ¿vale? Aleshores, Magma,
però això poden
parlat...
anar a de ver jo,
no, però hi ha unes reflexions reflexions que podem afegir i deixo lo de l'M4 perquè jo sé que té transcendència i de fet per mi té
sí,
molta
podem
perquè...
parlar-hi de mentre sí, bueno, és molt ràpid
bueno, a veure, d'entrada, a veure, sobre la taula Final Cut i Logic. Final Cut.
Que per cert, Final Cut Logic incorpora, o sigui, Logic incorpora ja temes d'intel·ligència artificial. Molt interessant, que si l'haguessin tingut als començaments de Mossega la Poma, haguessin plorat, que és que tu graves en estudi guitarra, bateria, no sé què, i el cabró et separa les pistes, tio.
Et separa les pistes.
La
de calés que ens hem gastat en aparells que ens separessin les pistes fins per al final acabar gravant per Riverside, eh? Però
sí,
quan
sí,
teníem
sí.
que gravar per estudi... Clar, perquè el problema que teníem sí, sí. sempre a Mossega la Poma és que havia una persona amb bona orella, que moltes vegades era el Rai al principi, que havia d'estar tocant els volums
perquè tothom se sentís equilibrat.
Una sola pista, o sigui, bàsicament teníem... Bàsicament era una taula de mescles que havíem fet servir en el grup de, amb el grup de música que teníem jo i en Coque, vale? On teníem, podíem entrar 6 micros i una teníem Behringer. Entrada per ficar-hi, fèiem servir un iPod per deixar anar les falques. De fet, les pistes, les falques era una playlist del meu iPod mini, de color rosa. I llavors el que havíem de fer era agafar i mentre enregistràvem, anar tocant el gain i el volum de cada pista perquè quedés més o menys equilibrat i després fent meravelles per aconseguir que allò sonés i que s'escoltés bé, perquè si no passava que algú parlava superfort i algú superfluix. I vam tindre que aprendre a fer compressió i havíem de fer... I moltes vegades en Rai es tirava un dia de la feina bujant i baixant.
Però i el que vàrem aprendre?
Uah! Bueno, clar, i tu te'n recordes jo investigant quins aparatos necessitàvem, els que hi havia, i es va haver un moment quan la gent de Focusrite...
I tu ens feies classes
en aquella època...
Exacte.
Però en aquella època les Focusrite de diverses pistes existien o
no? No existien perquè els estàndards...
Una Behringer...
Perquè el millor que tenies era un estàndard USB 2.0. Llavors, quan van sortir el USB 3.0 i el FireWire es deia o...
Sí. FireWire, sí.
El FireWire, amb el FireWire 400 podia, ja hi havia dispositius
la primera...
on podies gravar diverses pistes en paral·lel.
La primera com es deia?
Però fins que no vam dir els Core 2 sí. i els Core Duo i amb els FireWire no vam poder agafar i fer-ho.
Sí, per l'ample de banda, entenc, no?
Per l'amplada de banda del
no
port USB, amb un USB-C ara tires i...
Bueno, hem donat la volta al món i hem acabat amb una solució de Logic Pro, que és un programa professional que, ja et dic, tu graves tot, poses un micro allà, tota la banda toca i el cabró et separa totes les
s'han carregat, pistes. S'han carregat d'un plomasso tot un gènere de productes que corre per a internet que són els backing tracks.
Veus com
hi ha empreses que el que fan és... No, i si tu ets guitarrista o ets cantant o ets pianista...
No anava per aquí l'anunci.
Jo vull tocar, una cançó dels Beatles i dius, pues mira, jo toco aquesta cançó dels Beatles sense la bateria. I tu pots tocar la bateria i tens el John, el Ringo i tal, o tens fent les veus aquí. Tu pots agafar el disco dels Beatles, agafes i treus la bateria. O deixes la bateria sola i tu poses els altres instruments. O sigui, és brutal. O sigui, en aquí els DJs aquí fotran unes virgueries bestials.
L'altre software que van modificar, que és el Final Cut Pro per iPad, vale?
Perdona una cosa, Tomàs, això és el que van fer amb la cançó dels Beatles. L'última cançó dels Beatles, el que van fer va ser agafar amb aquesta tecnologia mateixa. Agafar un caset que va gravar en John Lennon cantant l'última cançoneta, van aïllar la veu d'en John Lennon i després la van ficar amb una IA generativa que cantés com en John Lennon cantant aquella cançó.
Aquests punts que tu estàs dient, que són aplicacions molt concretes de la IA, sí que són revolucionàries. ¿Vale?
Lo mateix qualitativament passa... no quantitativament.
Qualitativament. També passa amb el món de la ràdio. ¿Vale? Els radioaficionats hem escoltat les altres emissores de l'altra punta del món amb fading, és a dir, pujades i baixades, amb molt soroll estàtic de fons, els llamps, l'atmosfera, la ionosfera, tal. Ara, a l'àudio, el llences contra una IA i te'l torna hiperdepurat. Que és com si fos Flash FM, saps? El put retorn de... O sigui, surt perfecte. I clar, la quantitat de tecnologia que de cop i volta s'esborra amb la creació de filtres d'àudio, de noise blanker,
sí, però
de reducer...
en aquest cas, aquí hi ha un problema. Que no detectarem extraterrestres.
No. Bueno, sí.
Perquè això és com ara fa uns anys, la gent de com es diuen aquells que fan les còpies de l'iPhone, sí, Samsung. Els de Samsung van agafar...
Raül, t'has callat.
No. Jo fa estona que no dic res, però que esteu parlant de la vostra religió, jo us deixo, jo respecto les religions dels altres.
Està molt bé. Doncs aquests de Samsung van agafar i van treure un mòbil amb una funcionalitat que deia que treia les fotos de la lluna perfectes. Vale?
Tancascatava la foto de la lluna seva, tio, que tenia
exacte,
una foto de la lluna d'alta definició.
Això ho van trobar, però és exactament això. O sigui, tu fiques les zones que tu estàs escoltant,
això no
ho fiques
això no
per un model i et genera alguna cosa. Si hi ha mitja un missatge dels alienígenes, l'has perdut, eh?
Això de Samsung no era intel·ligència artificial, era morro natural.
Era patatero,
era morro natural. Bueno, encara no he dit que colla presentat... He parlat del software i no he parlat dels iPads.
Ho encaixava dintre la teva foto i ho il·luminava i feia de la mida i que quedava bé.
La font original era una macrofoto feta...
Però la fase lunar també la modificava.
No, feia moltes fotos, tenia moltes... Però bàsicament ho van detectar uns que van agafar i van fer una foto de la lluna borrosa, la van imprimir amb un paperot i van encarar el telèfon contra allò. I el telèfon va agafar i va treure una foto de la lluna.
Màgia,
els hombres lobos estaven allà. És el que hi ha, tio, sí. Doncs que això...
Parlo de memòria, potser m'equivoco, però no va ser Apple la que la van enganxar també, que van fer en un model que ensenyaven com un vídeo en moviment que anava una furgoneta i ells anaven com en paral·lel gravant la furgoneta, en plan, mira quin vídeo, saps, en moviment, tot això superenfocat, no sé què, i després es va saber que era un vídeo pregravat.
No pot ser això que ens dius, no ens ho creiem.
Sí, que això va passar segur. El dubte que tinc és si va ser Apple. Per això dic que parlo de molt
d'avui. No pot ser, Raül. Apple no ha fet mai res malament.
No pot ser, Raül, i és probable que fos cert. Però que no t'ho venien amb un mòbil, també t'ho dic jo. No pot ser. Bueno,
Jo recordo, per la font d'any, el que passa és que juraria que era l'iPhone, però no
em sona,
això.
No em sona, però...
Ja, perquè només us sona el que... Però això és com la reconsola, la religió, clar, home, clar.
Veiem que no tirem endavant. Apple ha tret un nou iPad Airs amb processador M2, que bàsicament el que ha fet és que tota l'arquitectura, tot el hardware dels actuals iPad Pro els ha reempaquetat com un iPad Air i te'ls ha venut. ¿Vale?
I han tret un mega iPad Pro pepinaco. Però escolta una cosa, la meva dona té un iPad Air que bàsicament és més potent que el meu iPad Pro. O sigui, és el que està passant, van actualitzant, és l'iPad Air, és l'antiga generació de l'iPad Pro i està punt.
I on sí que 13 pulsades, que és bastant interessant també, ja el
de fet, la gent que
hi ha un de 13 ja.
La gent que realment treballa amb iPads, que no som nosaltres a iPad només consumim YouTube, vale? I poca cosa més, diu que el producte que millor relació qualitat-preu té ara mateix en el mercat és l'iPad Air 9 M2, el gran, el de 13 polzades.
Sí, sí, és interessant.
Sí, sí.
Una pregunta, però això és per parlar de lo meu, ara us explico, si voleu us explico per què. L'iPad de desena generació, quin és?
El d'estudiant.
El, els estudiants famosos, el que jo tinc un iPad 6.
Sí, no, si per això, pregunto, eh? Perquè l'any que ve em toca, però òbviament no per mi, però que això és de fa molts anys, per quina generació va l'iPad?
No, l'han actualitzat, l'iPad
bàsic... No s'ha renovat el
d'estudiant. No, s'ha renovat, Marc.
L'iPad de desena generació és l'actual.
Sí, l'únic que l'han baixat una mica de preu.
L'han baixat de preu, respecte al que venia, que no era molt barat.
Perquè jo perquè dèieu que era el d'educació, perquè no es ven això al públic.
Bueno, sí, no, li diem d'educació perquè és el més...
Li diem d'educació perquè és l'iPad bàsic.
I és més barat.
És el més barat.
Ah, vale. És el I després que està l'iPad Air i l'iPad Pro, o com va?
I el mini.
Sí.
I el mini.
El mini és diferent, sí.
Ara, sí, però ho has dit bé, Raül. iPad Air i iPad Pro.
Vale, o sigui, el que era l'iPad tota la vida ara és l'iPad Air, no?
Sí. Però jo no entenc per què li foten tanta màquina.
És que l'iPad Air és una cosa nova que van fer no fa gaire. És quan li van posar el port USB-C i tot això.
Hi ha una cosa que no entenc, és que l'iPad Pro bèstia no l'entenc el cas d'ús. O sigui, no l'entenc perquè, o sigui, qui ha de fer Final Cut Pro, vale? Si ha de fer Final Cut Pro, coses així... T'agafes un MacBook.
Qui es compra aquestes coses tan cares no se les compra per cas d'ús, se les compra perquè s'ho pot permetre i punt. És com l'iPhone Pepino. Se'l compra perquè el vol tenir. Hi haurà un percentatge que el farà servir, però la gran majoria, el mòbil i els tablets,
aquesta presentació, el fa servir per veure Netflix. Perdó, aquesta presentació d'iPad arriba en el temps adequat. Vale? Jo crec que té sentit quan parlin de iOS 18 i iPad OS 18. ¿Vale? Perquè els iPads pepinos, i els iPads pepinos són l'iPad Pro amb un o dos teres d'emmagatzematge, que són els que porten els M4 més potents, tenen sentit perquè aprofitaran coses d'intel·ligència artificial. ¿Vale? I això vindrà de la mà de l'actualització del sistema operatiu.
Tot dependrà de la WWDC, a veure.
Exacte. Aquí està la història.
Aquí és on veurem si val la pena o no.
Exacte, aquí està la clau. Que realment són aparells, des d'un punt de vista de hardware, brutals.
O sigui, és com un iPad Air, és com un MacBook Air. El hardware és el del MacBook Air, canvia el sistema operatiu. El hardware és el MacBook Air i te posen un sistema operatiu.
Que passa que un MacBook Air, Ludo, que passa que un MacBook Air té un macOS i un iPad Pro té un iPad OS. Que és un...
I una pantalla tàctil. O sigui, a no ser que per l'edició de vídeo i l'edició d'àudio hagin trobat, diguéssim, una forma molt una millora d'usabilitat clara amb el tema tàctil, no veig per què una persona que edita àudio o edita so passi d'una banda a una altra.
De coses molt concretes, perquè és que només moure arxius amb l'iPad és terrible. És terrible.
Perquè no hi ha un Finder, Magma. No hi ha un Finder com a Finder.
Però és per el mateix que us deia la setmana passada del tema de les coses de veu i dels assistents. Ara mateix no hi ha res que tingui millor ample de banda per treballar i per ser productiu que un teclat i un ratolí. O un trackpad, però vull dir, coses que tu estàs fent.
Nosaltres, que portem dècades d'entrenament a utilitzar aquesta d'això, la corba d'entrenament d'un sistema operatiu tan complex com un macOS o un Windows, la corba d'aprenentatge d'un Windows o un macOS no és plana.
No, però ningú diu que la corba d'aprenentatge, jo només dic a nivell de productivitat, que és per el que fas un aparell tan pepinaco, perquè per el que deia el Magma de la seva àvia, no necessita un pepinaco. No. Per les coses que deu fer ella, segurament.
És molt probable que la màquina professional segueixi sent un... segueixi tenint un teclat
jo mateix, quan és l'usabilitat, més que el hardware.
Si clar, però quan no estic treballant, al final tot l'únic que fem és consumir contingut i ja està.
I els tires de tablet.
Però que, en canvi, quan necessites un pepinaco, que és per alguna cosa més específica professional, no és... És el que deia el Magma. O sigui, algú tan simple com moure fitxers, però no perquè sigui un iPad amb qualsevol tablet o amb qualsevol mòbil, hòstia, costa un munt.
Sí.
Això és la xurrada aquella que...
Lo de l'aire post-PC ja no ha funcionat.
A mi el Tomàs també li funciona. Vaya gilipollada més gran.
És la xurrada, padre.
Que això queda molt bé quan fas una presentació a la feina.
Mare meva. Sí.
Ui,
quant costa l'extra per tenir això al...
Això...
Paga l'empresa, no ho sé.
Paga l'empresa, sí, paga l'empresa. No, no, ve, ve amb el sistema operatiu.
En el cost del MacBook.
Una cosa, Apple ens va vendre la pel·lícula, de que amb l'iPad podries ser... que l'iPad era, en el fons, era una substitució de...
Per mi no ho ha sigut, jo ho he intentat. Sabeu que ho he intentat?
Jo també, Marc, vegades, jo també. Eh? És el que anava a explicar jo ara.
A la meva primera època de mossega la poma, al Pleistocè, no? Quan el MacBook potser l'havia ni nascut, aquesta conversa ja la teníeu. I el Marc ja estava intentant substituir el seu MacBook amb l'iPad.
És que molta gent ho vàrem intentar.
No, bueno, però a veure, l'iPad va venir a l'any 4 de mossega la poma, company? Sí, va venir l'any 4. I jo abans vaig intentar utilitzar el Nexus 7. No sé si recordes
quan jo estava ja hi havia iPad. Jo no vaig començar des del començament a mossegar la poma. I tu ja estaves amb això de, no, és que aquest nou iPad, amb aquest nou iPad el podràs substituir, i tu intentaves i li posaves moltes ganes.
No hi ha hagut manera. Ho he intentat diverses vegades.
I també ho he dit amb l'Apple Watch i l'iPhone, i segurament tampoc hi ha hagut manera.
No, és que no,
el tema, i no és un tema de l'iPad, és que una tauleta tàctil, avui en dia, amb el software que hi ha i l'evolució que tenim nosaltres de la trajectòria i tal, perquè jo també ho he intentat. Jo tinc, a més, et diré més, jo tinc un iPad amb teclat, Logitech, que és un iPad 6 i aquest any li he canviat les piles. I estem a l'iPad 10. ¿Vale? S'imagina el que aguanten els teclats Logitech. I tot i tenir fundament...
Imagina't el que l'has fet servir, també.
Bueno, jo el vaig fent servir de tant en tant. Bueno, doncs,
és pila de l'iPad o de botó?
És la mateixa pila que el Apple...
És atòmica, Magma, la pila, perquè li ha durat 4 anys.
Que l'Apple Tag.
Una pila de botó.
Igual. Sí, una pila de botó. Em porta dues. Bueno, fa... com 4 o 5 anys que no toco. Jo recordo un viatge, o sigui, recordo una setmana anar de Barcelona a Madrid per temes de feina amb el meu portàtil Windows de la feina, vale? Un Dell. I perquè
quin dolor, quin dolor.
I a la setmana següent...
No, un moment. No generalitzem. Jo tinc un Dell, un XPS 13, que el tinc aquí al calaix, perquè era de l'empresa anterior, però bueno, com que va acabar la cosa com va acabar, me'l vaig poder quedar. Sí, per portar-me la sobre, és un luxe de portàtil. Què collos, que dolor?
No. Però deixeu-me acabar que expliqui la comparativa, perquè no estic comparant Dells amb Apples, estic comparant...
No, però jo vaig comentar-hi d'aquests que es van escoltant per sota.
Cadascú té el síndrome d'Estocolm de
l'Ucatel. Quin dolor amb el Dell, quin dolor.
No, no, el Dell no. Jo diria el Windows, el Dell a mi em sembla fantàstic.
S'ha d'escoltar per sota perquè estem a mossegar la poma.
Perdona una cosa, el servidor de mossega la poma és un servidor Dell, cap problema, però porta un Debian, Debian 11 amb
arreu. Diu el Ciner en el YouTube que deixem ja la droga, però bueno. Bona, Ciner, una abraçada, maco. El que no ha dit, el que us deia, una setmana vaig anar amb el meu portàtil, Barcelona-Madrid amb l'AVE, treballant tranquil·lament, preparant les presentacions, treballant amb fulls de càlcul Excel, bueno, fit típic. A la setmana següent, que no tenia tanta
pressa... És mentida, anaves dormint i escoltant podcast. Aquí vols enganyar?
No, anava treballant, t'ho juro. La setmana següent havia de fer un parell de coses, però ja no havia de fer presentacions. I vaig dir, mira, saps què? En lloc de dur-me el portàtil, anava a assistir a una formació, dic, em duc a l'iPad. Anava 4 vegades més a poc.
Sí.
I hi ha moltes coses que no podia fer. I aquesta sensació, que jo us parlo de fa uns anys...
Però anaves
no
amb teclat?
Ha també canviat. Sí, anava amb teclat. I no anava bé.
No anava bé.
El sistema operatiu. No, és el concepte.
És el sistema operatiu que no està pensat per productivitat entre aplicacions.
I és la mida de la pantalla, que no ens enganyem. Que per sota de 13 polzades...
Aquest en té 13.
Llavors, quines coses...
Aquest en té 13.
Doncs pues mira, per mi 13 és el mínim per poder treballar.
Per posar-t'hi, jo amb la meva vista menys. O sigui,
per això dic que és el mínim. Jo dic, a mi m'agrada l'XPS 13 que tinc perquè al ser petit és més lleuger i te'l pots portar... Però és el límit, o sigui, ja amb aquesta pantalla pateixes molt per fer segons quines coses.
Bueno, que, i si no tens teclat físic? Si no tens teclat físic, tens la
Per això dic... No, 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 sense teclat físic ja ni plantejar.
No, no, no comencem. Bueno, escolteu, deixeu-me que us parli de l'M4 i per què ha sortit l'M4 abans...
No.
Que vols parlar de cotxes avui, un BMW ara.
No. He de parlar de l'M4.
Espera un moment, Marc.
Has de posar una falca.
Eso. Anem a comptar amb la falca.
Jo estic fent-me un M4 a sobre.
Vinga.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Segueixen molt inquietant que poseu les falques per postpro i per tant aquí quan tu dius poseu una falca tot i les callem tots de cop es faci un silenci una mica incòmode
els de YouTube,
continuem.
El silenci és important, Raül, no perquè sigui incòmode sinó
perquè
per
humilis el
postpro ja ho sé, però Però en viu és inquietant.
L'àudio de Mossega la Poma, l'àudio de Mossega la Poma és una línia completament
generada
de soroll, sí, borrosa, perquè tothom parlem alhora. I en el moment que diu algú, posem una falca, hi ha un parell de segons de silenci i hi ha com un...
Només dos, eh?
Haig de fer un zoom horrible allà, obrint-me els ulls per veure on està el forat.
Correcte.
Això però, ja fa molts anys. Perquè
hem d'entrenar un model que posi llavors... les falques. Hem d'entrenar un model que posi les falques.
Sí. Diu el Cine.
Puc parlar de l'M4 o vols
donar
2.000 euros o algo?
Un moment. Diu el Cine, tant el silenci com la conversa són incòmodes.
D'acord.
En Sinner ja a la seva transformació en Muppet està gairebé completa, eh? Sí,
total, està.
Vindrà amb tu. Només, i amb mi, de Muppets
falta,
aquests iaios del
falta,
palco.
Sí, li falta.
El tercer Muppet del palco.
Li falta dos telediaris. No hi ha res a dir del tema de... Només recordar a la gent que us podeu fer de la xeta per enviar-nos pasta.
Perdona, el Cine sí. Molfi no devia venir de casa perquè fa tants anys que us escolta que això vol dir que Molfi de casa no venia tampoc.
És de Lleida. És de Lleida.
Exacte, què vols? Que,
perquè us porta aguantant que 13, 14 anys.
O més.
No només s'aguanta, sinó que és una d'aquelles persones que acaba d'escoltar l'episodi i li apareix
i en reny.
El cinema és la samarreta de jo també em dono cops de cap
contra la paret.
Jo m'he foto de cops de cap contra la paret quan escolto Mossega la Poma.
Un moment, que falta l'altra falta que acabi de dir una cosa.
Hem de posar aquella falca que a mi no m'agrada.
Tenim patrocinadors, Marc, ens recorda tant.
Però aquesta la va triar en Pau, la música, i no estem d'acord.
Dues maneres de ser mossega la poma via l'aixeta amb les vostres amb el vostre mecenatge via afiliats d'Amazon i els diners els necessitem perquè el Marc vol un micro nou i si no hi ha diners no hi ha micro nou. No me n'oblido, Marc, estic esperant que la gent posi pasta perquè si no no hi ha canvi de micro, ¿vale?
M'agrada aquesta eina del Riverside de mutejar algú, com a la ràdio. Parla, Marc, a veure.
Sí.
No et sent ningú.
Això ell també es pot...
Levanto el veto.
A mi surt batat, encara.
Ara ja l'hauria.
Ara ja està desmutat. Bueno, que anem pel patrocinador...
Com ho has fet això, cabrones?
Anem pel patrocinador, vinga.
Vinga.
BiteRight simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. BiteRight redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. BiteRight patrocina Mossega la Poma. Més informació a biteright.dental.
Que estava esperant que anunciessin l'M3 Ultra, vale? Que és l'M3 Ultra, que és aquell que, bàsicament, si recordarem, els Macs, doncs, per exemple, tenim l'M2, tenim l'M3 Pro, l'M3 Max, i llavors l'Ultra, que bàsicament són dos M2 Max enganxats.
Perdona, però Apple està una mala tarda d'acabar sent Asus, amb el tema dels
superlatius. Sí.
Raül, ja ho és, perquè ara quan el Marc em deixi, explicaré per què tenim l'M4 ara. Tira, continua.
Vale, llavors, el que hi havia és que els M2 Ultra, bàsicament, s'han agafat i havien posat una espècie d'interfície d'empalmatge de xips, vale, que permet soldar. Llavors, hi ha gent que té poca feina. Hi ha gent que té poca feina. Perquè han agafat, s'han comprat un M3 Max que ja val, diguéssim, quartos, vale, l'han desoldat de la placa, vale, que no sé, suporto una escarpa i un martell o alguna cosa així, i han agafat una lupa... Han agafat una lupa i han dit el port que tenia l'M2 Max i l'M1 Max per fer el Fusion Ultra Fusion, que es veu que es diu, per enganxar-ne dos, no hi és.
Contratado marketing de Apple, Marc Alier.
No hi és, allò. Si algú s'ho havia mirat i diu, hòstia, això no hi és, per què no hi és? Llavors, la primera és perquè havíem vist...
No hi és el port, dius, el port que interconnectava...
El port per juntar dos M3 Max en un Ultra no està posat.
Llavors, en l'M4.
No,
en l'M3.
Sí.
En l'M3.
En l'M3.
L'M4 no el necessiten, ja l'explicaré.
No, però llavors, què és el que passa? L'M4 Ultra no ha sortit encara, vale? Però l'M3 Ultra sembla ser que no sortirà mai. Llavors, el principal problema que hi havia, quin era? Quan sortia el MacBook Air amb el processador M de turno, es menjava totes les ventes dels MacBook Pros, es menjava les ventes del MacBook Pros i llavors només es venien els més burros, els Macs i els MacBook Pro amb el processador Max non plus ultra que te cagues amb el processador Air amb el processador bèstia o els MacBook Airs que eren els líders en bèstia, es menjaven les ventes dels MacBook Pro perquè no feia falta.
Dels Pro bàsics estàs dient, no?
Dels Pro bàsics. Dels Pro bàsics.
Bueno, no m'estranya, realment.
Però és que hi ha un MacBook Air amb una pantalla 15 pulzades. Vale? És a dir, que sí, ja tens una bèstia, llavors, per preu i per processador...
De fet, em sembla que aquest és el més venut d'Apple, ara.
Ah, exacte, és el més venut. Però què passa? Llavors, tu agafes, es maten per treure...
És normal, o sigui... No,
es maten per treure el processador Pro i el MacBook Pro amb el processador M que toqui bàsic i no es ven. Llavors, i a més, després es van trobar que l'Ultra era molt car, l'M2 Ultra era molt car, però tot i que juntava dos xips M3 M2 Max... en l'Ultra, només aconseguir un 70% de rendiment més que en GPU que el normal. Per què? Perquè com que han juntat dos xips iguals, estan replicant molta lògica que no s'ha de replicar. Amb la qual cosa estàs gastant xip. I estàs gastant corrent i estàs gastant coses. Llavors, sembla ser que quan es va treure la gamma dels M3, és quan els M passen a tecnologia de 3 nanòmetres.
Correcte. Sí.
Per fabricar aquesta tecnologia de 3 nanòmetres, vale, el que passa és que TSMC no podia treure aquests xips. No podia treure la tecnologia de 3 nanòmetres.
No podia garantir... Aquí, Marc, aquí està la clau. No podia garantir la eficiència del procés.
El rate era d'un 50%.
Llavors, tothom va dir, bueno, ens esperem a 2025, que és 2024, que és quan poden sortir amb eficiència els xips de 3 nanòmetres, però el que fa Apple és dir, no, nosaltres ho volem de veritat, i el que fan és fan una especificació de xips a 3 nanòmetres, però que d'alguna manera és com una mula, és a dir, que és estèril, no podran evolucionar la tecnologia. Vale? És a dir, els xips M3 són com una via morta a nivell de disseny.
Exacte, aquest breakdown
és una via morta.
La tecnologia que fa servir TSMC per extreure, per planxar les oblees, per entendre'ns, era molt ineficient, però el grau d'eficiència ja s'ha aconseguit. I aquest punt és la clau perquè hem tingut M4 tan aviats... I ja no tindrem més M3, tindrem M4.
No, i ara, perquè... els M3 els seguirem tenint perquè s'estan encara en fabricació, en producció, perquè les màquines que... Les planxes que estan imprimint els M3 Max i Pro... Magma.
Però tot el nou ja serà M4, Ludo.
No sortirà l'M3 Ultra, però, o sigui, però el que sí que farà Apple ara és que el que ha tret és el MacBook, ha tret l'iPad M4, però fixa't que no ha tret el MacBook Air M4. perquè com traies un MacBook Air M4, igual deixaven de vendre'ls els MacBook Pro, el MacBook Pro amb l'M3 Pro. Fagotitzaria aquestes
no,
coses.
No, el que
de fet,
el següent M4...
Serà l'Ultra. El proper M4 que sortirà serà l'Ultra.
No, i els Mac Minis, el Mac Mini sí que tenim un M2. El canvi de Mac Mini nou ja serà un M4, que jo estic esperant candeletes.
És la això meva, no ho vols, però el que estan apuntant és que sí, l'M4 segurament és un xip que ja se seguirà fabricant, potser el ficaran al Mac Mini, però en l'estudio ja no hi ficaran el... Tal, potser entraran una versió de l'estudi amb l'M3 Max, però hi ficaran l'M4 Ultra, que allò serà una bèstia
serà
de matamor.
Serà una bèstia. De fet, estan parlant de tenir un Mac Mini, diguéssim, que encara aprofiti el que tenen fet, crear una cosa que es diu Mac Mini Pro amb M4, i el Mac Studio amb el M4
i el Mac Pro,
Ultra.
I el Mac Pro, però sembla ser que el nou Mac Ultra... El nou M4 Ultra, en comptes de ser un doble xip, el que hi haurà és que el segon xip serà com quan els 486 tenien un 386 més un Copro totalment diferent. És a dir, serà només un xip amb patacada, segurament
fet,
per machine learning a saco.
L'M4 que han presentat a nivell de CPU és pràcticament el mateix que l'M3, l'únic que li han posat alguna cosa
bueno,
nova
i la nova tecnologia de fabricació. I la nova tecnologia perquè no hi ha tant de temps de diferència entre el disseny. El que és la nova tecnologia, però a veure, el que està claríssim és que els nou M4 Ultra quan surtin tindran un cas d'ús específic molt bèstia, que és bàsicament agafar i executar models absurds. Agafar i executar models molt grossos, amb la qual serà una màquina que vindrà doncs, amb estupidès, amb quantitats estúpides de RAM. Penseu que l'M2 Ultra accepta 196 gigas de RAM, doncs, i ara hi ha els M3
Max... Han doblat, per cert, la base dels iPads,
la memòria. Bueno, però,
RAM,
ja estem,
no,
però pensa que estem parlant de màquines que sortiran, segurament veurem màquines amb 320 gigas de RAM. Per la mida dels models més grossos que estem veient avui, és a dir, per moure un GPT-3... Per esport d'un GPT-3 necessites 300 gigas de RAM.
Això digue'ls
i els
d'Apple que fa dos dies venien iPhones encara amb 8 gigas. És que són uns desgraciats.
No correrà tant com amb una GPU d'NVIDIA, vale? Perquè té molts processadors, NVIDIA ho té molt ben preparat, però es podrà executar a una velocitat raonable, vale? És a dir, que un usuari
pugui fer xatejant... El que passa és que no arribarà al públic, perquè aquestes màquines...
Desenvolupadors específics... El que han sigut sempre els Mac Pros... Màquines que valen com un cotxe, o sigui, Raül estalvia.
No, tranquil. Ja com tu que te l'has de comprar. No
estàs fent Guardiola, no? Perquè me n'hauràs de comprar un quan surti aquest.
Raül,
de fet, jo i el meu amic Juan del País Basc també necessito un altre, o sigui,
tots
ja estàs estalviant.
Aquest te'l paga el Tomàs i els mecenes, jo pago el
teu. Vale. No, Raül. De fet, el Marc et plora tu, però tot li paguem tot de l'IRPF.
Exacte. Sí, és de si ho pagueu tots, home. Sí. No, però ja venen via Brussel·les, o sigui, ja és via Brussel·les.
Jo, Marc, què vols que et digui? Jo m'estimo més pagar-te tu al Mac Pro que no pagar-li a la indústria armamentística del País Basc, vale? Amb el meu... O a Televisió Espanyola.
O a Televisió Espanyola.
Però bueno.
O als toros.
Als toros, sí, sobretot als toros.
Hay que respetar-lo, és nostra cultura. No, però pensa una cosa, el que m'han donat ara el Mac...
Sobretot perquè no sofrem.
L'hauré de tornar jo ara al mes de juny a Hisenda, aquest Mac, o sigui que...
Bueno, també han presentat un nou Apple Pencil, molt maco i molt perfecte.
El més interessant de l'Apple Pencil és que té Find My. Find My Apple Pencil.
No.
Sí,
escolta una cosa, poca broma. Aquests catxarritos, jo estic esperant que surtin els propers AirPods perquè en Raül me'n compri un.
Tenen
i per tindre una capseta de les que es busquen.
Sabeu per què han creat un nou Apple Pencil? Perquè com ara li han canviat l'orientació a l'iPad perquè li han posat la càmera en horitzontal, els magnetos
si
també. Clar, perquè és normal. És que la gent fem servir l'iPad així, menys que llegeixis... Total, que han hagut de canviar els magnetos i aleshores al canviar els magnetos a l'Apple Pencil que hi havia fins ara no els hi val i han hagut de fer un Apple Pencil
amb
els
magnetos. Un moment.
Si
haguessin volgut, mantenen la distància entre els magnets i s'hagués aguantat igual. No fotem. És que... És tot perquè t'altres.
No és que l'Apple Pencil l'hagin canviat per això, sinó que el que no pot, l'explicació és que no pots fer servir el nou Apple Pencil amb els vells.
Exacte.
Això.
han creat un de nou, ja que val igual que l'anterior, val igual que l'anterior. L'únic que és
però veritat... si tens l'anterior, el pots fer servir en el nou? Tens
la... No, perquè els magnetos
no s'enganxa, no el podràs magnetitzar.
No pots carregar. Però,
no podràs ni carregar.
Però sabeu que això és perquè volen. Mira, o sigui, no diguis que és que clar, han fet un canvi. És perquè volen. O sigui, no, ara que s'ha canviat l'iPad, hagi de canviar el pencil. El
que jo no recordo és que ara usuari... han fet el canvi de la pantalla i on es, què es posa? Sota?
És igual, no es foti magma. Perdoneu, com a usuari que he tingut i tinc en algun lloc un Apple Pencil de la primera generació quan no eren pros, o no sé si el vaig regalar a ma germana o alguna cosa així. Faig servir molt més el Remarkable, amb el que és bàsicament només per prendre notes i llegir PDFs i subratllar i corregir exàmens i coses d'aquestes.
Ojo aquests del Remarkable, no... perquè el nou Apple Pencil té un motor hàptic que et dona la sensació
sí,
que estàs escrivint
els de,
paper.
I els de Mac Rumors et fan propaganda d'un film que...
Ah, sí, que l'enganxes.
Un Iron Fix que li fots a sobre de l'iPad i allò
s'hi vol comentar.
No és el tema hàptic. Tens una aplicació un que és, és una llibreta. Això per mi és una llibreta i em fa servir de llibreta i em té la funcionalitat també, diguéssim, de replicar la llibreta contra el Mac per, jo, per exemple, en videoconferències que... o en classes ho faig.
Però quina és la diferència?
Conya, i ho faig servir molt més que quan l'havia tingut en l'iPad Pro.
Això que dius, Marc, és molt important. O sigui, la sensació d'escriure amb un llapis i de dibuixar quan prenem notes, quan ho hem perdut molt. I és una activitat que jo crec que té transcendència... Sí. Per això és important, vull dir, jo ho destaco. Heu acabat amb el tema del pencil o voleu comentar alguna cosa? Més que jo tinc una altra cosa a comentar.
No, res
comenta,
més, que han afegit
perquè
un giroscopi.
Ja haurem d'anar embolicant i posant-li un llacet, això, perquè...
Sí. Trobo caríssim el Magic Keyboard, tio. Caríssim.
Ah, sempre ho caríssim. Ha sigut.
Compra't el Logitech.
Si tu sumes... tu sumes
pavos,
un 480 o 350, sí, una barbaritat. Si compres un iPad, el puto pencil, el Magic Keyboard...
Que porta una peana
el Magic Keyboard?
De
el Magic Keyboard, què és això?
No, el nou.
No, el nou Magic Keyboard.
Aquest és el...
No dic que no estigui bé, dic, però, hòstia, tu sumes tot el pack i dius, i aneu a la merda, em compro un MacBook Air.
Sí.
Però no és això,
que sobre un sistema operatiu de veritat.
I porta una bateria i es carrega
amb el... Ah, sí, té trackpad aquest.
Sí, és això.
Ah, no, sí, és aquest.
És això.
No, però no obre'l.
I mantenen compatibilitat amb els de fa 4 anys?
No.
Perquè aquest és l'últim
que
no
és. Jo trobo que al final et gastes tants diners que val la pena comprar-te un MacBook Air i deixar-te de tonteries.
El meu és el que encara té un Android de bola de drac, té una 18.
Vale, tenim propostes avui, si voleu ho deixem aquí. No sé si voleu comentar alguna cosa més dels iPads.
Però sí, és veritat,
només hem 4, o sigui que anem...
Millor compra tu un Logitech, eh?
Ah, per cert, el Tim Cook portava... Felicidades. Mira. El Tim Cook portava una edició limitada de Nike, H&L l'iPad, també ha sigut bastant
presentat. Tim Cook s'està gilipollant, a veure si es retira ja. Que
ja marxa,
cada vegada més...
de marxar ja.
Vale, pues ja,
ara diuen que hi ha un nou candidat, al Turnus aquest, el que és el nou Johnny Ice.
Quan es retiri, retirarà, home.
Aquesta
quan es retiri... Jo... No? Jo sóc fan del Craig Federighi i el seu pelazo.
Sí, però ara ja no...
Està.
No és el
molt...
favorit ja.
No és el favorit,
ja. Ja no és el favorit.
El WWC el veurem, segurament.
Veurem, a veure si
però
fa una de les seves...
Però en l'acord de Cupertino sembla que altres li estan passant per davant. Bueno, anem a les propostes.
Vinga,
que
som...
anem que tenim 4 i així acabem el programa.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
L'Andreu Guinart ens parla d'un podcast. Diu, mira, una biografia feta feta per la secció d'il·lustres execrables de Via Lliure de RAC1. I després parlem de la pobresa de Teresa de Calcuta. És que això ve de que en algun podcast no sé què vam dir, que això no és com la Teresa de Calcuta, vale? Que va ser un comentari com de passada, que no tenia cap importància.
Aquí la gent està prenent nota, agafen les transcripcions i ja està.
I fan una tesi doctoral com la que presentaràs tu de l'Aia. Perquè òbviament, ja sabem de fa molts anys, que ni la Teresa de Calcuta, la de la Teresa de Calcuta era, bueno, una passada, per negatiu. I els seus seguidors, quan ella ja no hi era, va ser pitjor. Vull dir, terrible. Bueno, doncs per parlar de com era aquesta bona senyora i de tot, hi ha un podcast que es diu Il·lustres Execrables, que és una secció del Via Lliure de RAC1. Què més? En Jaume MN ens parla de cervesa artesana. Aquest cap de setmana, no, el que ve, el dia 18 de maig, es celebrarà la quarta edició de la MOMA, Mostra de Maig de la Cervesa Artesana, que fan a la seva associació. I diu, si veniu de Mossega la Poma, us podré convidar a una bona artesana. Podeu anar a la nostra web, que és www.acbc.cat, i ens deixa aquí el seu cartell, que estarà enllaçat tant això com la web d'aquesta proposta, de que, per cert, això està mal escrit, un segon, que ho corregeixo on the go. Vale. Més coses. Una altra, també, una altra proposta de l'Andreu Guinart, que ens parlen de llibres. Diu, un llibre que reflexiona sobre el rol dels humans i els robots en forma humanoide a través d'una aventura de la nau 6000. Això us sona d'algú, a vosaltres? Això era notícia de l'agenda Metadata. Jo no ho he vist, Andreu. No. I acabo. Un podcast que es diu Sin Razón Aparente, un episodi d'aquest podcast, que això ens ho recomana en David Bebaixa, que és una entrevista a Fernando Lucini, que és crític musical i escriptor. No l'he vist ni l'he escoltat, ho sento, no sé de què va. Algú més té alguna proposta afegida?
Jo només comentar que, com que en alguns, en els dos programes anteriors havia estat explicant l'epopeia del meu carregador, finalment m'han desmuntat el carregador Huawei, m'han posat un Wallbox Pulse amb l'aparato que es diu el Power Boost per mesurar la corrent i no passar-te d'això, i va de collons, és fàcil, és simple, és minimalista, i estic content amb els senyors de Wallbox, que a sobre, a més, és una empresa que estan aquí a Barcelona i tinc un amic que hi treballa, o sigui que l'amic Willy treballa i doncs digui, mira, doncs, el Wallbox és la... Si us heu de posar un carregador des d'allò i no hi ha problema i aprofita les plaques i d'això, o sigui, quan dic aprofita les plaques és que jo li tinc dit en el carregador, jo tinc contractats 4,4 kW si no et passis d'aquí, però li dic, tu pots tirar fins a 7,7 kW, bueno, de fet li estic dient, pots tirar fins a 32 amperes i llavors dic, escolta, tinc contractats 18 amperes, però pots tirar fins a 32, llavors quan les plaques estan tirant ell tira fins a 32 amperes. I he vist coses divertides, com en una instal·lació que on tinc 4,4 contractats, veure com la casa està gastant 10 kW, perquè està gastant 6,9 al cotxe i el forn està tirant i la rentadora també està tirant i tot va, i no s'escalfa res i tot funciona. Amb la qual
cosa, això és el que tu volies aconseguir.
El que jo volia, fons, i sobretot poder enxitxar-li fins a 7,7 sense haver de pagar l'extra potència contractada, perquè si jo tinc que pagar l'extra potència contractada són pràcticament 90 euros més a l'any.
Si ho resumim, és Huawei, no? Wallbox.
Els carregadors de Huawei, sisplau, no els de llonstres. De fet, parlava amb els instal·ladors, com ha dit, els instal·ladors ja els hem dit una pila de vegades, els comercials, que no el venguin. Però deu ser que els comercials van a parlar amb els de Huawei, els hi mengen el tarro i intenten empenyar
el producte. No, aquí no menja el tarro ningú. Això es diu pèmpins.
Pim, autònomament. Amb Wallbox tens aquesta comissió, amb Huawei tens aquesta comissió i empenyen i els instal·les i no instal·lis, que acabem tenint problemes i hem d'acabar-ho desmuntant i venint 5 vegades a muntar un de llonces. A més, va ser un dimarts molt divertit en el que vaig tindre que ajudar en l'instal·lador a passar cables i coses, el qual que dius, bueno, sempre fas braços i vas tirant cables i coses, està bé.
Perfecte. Algú altre amb alguna proposta? Mira, jo no ho apunto i no ho veureu a les notes del programa perquè vull veure la segona temporada i, diguéssim, fer un comentari general, Però estic veient una sèrie que crec que està a Netflix. Jo no tinc Netflix, ara tinc el Mercado Libre, saps? Faig servir el Mercado Libre. I,
Mercado Libre vol dir pirata o...?
Vol dir Mercado Libre.
I... No, dic perquè Mercado Libre és un e-commerce molt gran que hi ha a Llatinoamèrica.
Ja. No és aquest el que faig servir jo. És Mercado Libre del Torrent, saps? Una sèrie que es diu Time, de la BBC, són dues temporades, són tres episodis per temporada, són com mini-sèries, molt ben feta, i és una sèrie que passa a la presó, unes presons britàniques, ¿vale? Que a mi en general aquesta sèrie, el tema de la presó no m'interessa, però és que la sèrie està molt ben feta. Crec que la primera és amb una presó d'homes, amb un cas molt especial d'una persona que entra a la presó i d'un funcionari en concret. Bueno, no entro en detalls, però la he trobat molt... com diria, molt de veritat, molt realista, no com el que ens presenta el cine habitualment quan parla de presos.
I la segona, he tingut un exalumne, un alumne de la FIP, que era funcionari de presons, vale? I, és a dir, era un guarda, i bàsicament ella et deia que tots els guardes i tots els funcionaris eren extremadament educats i respectuosos amb els presos por si les mosques. Vale? Perquè quan et trobes amb un pavo que és xungo de veritat, vol ser molt amable. O sigui, allò d'en plan de Xerif Lobo, no crec, sí, almenys aquí, no que tant, ningú s'hi vulgui posar.
I no tant per lo xungo que pugui ser aquest tio dins de la presó, sinó pels contactes que té fora.
Exacte. Tu no vols ser xungo amb gent que és realment xunga. Per tant, has de ser extremadament educat i extremadament respectuós.
Mira, això que dius està molt bé, perquè això que acabes d'explicar en la primera temporada s'explica. La segona temporada crec que és sobre una presó de dones.
Perdoneu, cosa que de per si hauria de ser lo normal, no? Ser educat amb la gent, però bueno.
Sí, però les imatges de les sèries aquestes americanes,
on
hi ha els guàrdies xungos d'aquestes presons que estan operades per una empresa privada, que els puteixen i no. Si són xungos de veritat, te'n guardaràs de ser xungut.
I una altra cosa que m'agrada, que a més és una sèrie actual, això és, diguéssim, la temporada primera va ser el 2021 i la temporada segona 2022-2023, al ser tres episodis és bastant, és d'una hora, els episodis, però bueno, estan molt tancats, molt ben explicats. És com funciona de veritat una presó avui en dia, que no és com ens han explicat a les pel·lícules, té un altre tipus de funcionament, tant pels funcionaris com pels presos. Està bé, no vull entrar en detalls per no d'això, però insisteixo, són dues temporades, només he vist la primera i la primera m'ha agradat molt.
Com és?
Time, a la BBC, crec que aquí té un altre nom. Hòstia, m'estan escrivint missatges perquè la gent no ens escriu per YouTube, però m'escriuen perquè estan veient el programa a YouTube. Ara et dic una cosa, Luda, abans de tancar, per favor, no te'n vagis.
Tinc minuts, o sigui, hem de fer-ho ràpid, perquè...
Sí, un segon.
El tiempo es oro.
Com Victos o algú així, em sembla que es diu...
Ma, no t'escoltem a tu, eh? No sé què estàs dient.
No sé què estàs dient, però no
t'escoltem. S'ha mutejat ell mateix.
Vale. Això m'arriba... M'escriu en Jordi i diu, mira, perdoneu l'atracament, però aquí estic compartint el programa i veient-vos i just porto la mateixa samarreta que en Marc i m'envia una foto. Espera, que la vaig ensenyar.
Jo aquesta samarreta la tinc a l'armari.
Es veu, no? Es veuen en YouTube.
Avui Jordi, a la dinar, el meu fill petit ho ha dit, oh, Save the Galaxy, no sé què. Mira que fa anys que la tinc, però se n'ha donat compte ara.
Bueno, doncs ja està, només volia comentar aquesta sèrie. No sé si teniu alguna cosa més a dir.
Doncs tanquem el... Muppets! Muppets a Disney Plus! Hi ha una nova sèrie de Muppets i aquesta val la pena perquè està protagonitzada exclusivament per la Electric Mayhem. És a dir, és una sèrie sobre els músics. Vale? I a més hi ha cantidad... O sigui, amb què dir-vos que surt en Danny Trejo per allà al mig fent un cameo. O sigui, ja imagineu-vos, ja està. Ja està, ja us dic el nivell.
Gràcies a tots els que ens esteu escoltant, gràcies també a la gent que ens heu seguit i ha enviat comentaris per YouTube, i una abraçada a tots. La setmana que ve seguim, si podem. Vinga, adeu-siau. Adeu. Que no us escolten en el podcast si feu això. Adeu.
Adeu.
Adeu. Adeu.
Panera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ona Digital. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dimecres a les 10 del vespre amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.